Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Hola de nou, l'equip de Peluts us dona la benvinguda. En el programa d'avui us posarem al dia de la realitat que es viu en els centres d'acollida, on hi viuen centenars de gossos i gats perduts i abandonats. I també rebreu un munt de consells per tenir cura dels vostres animals de companyia. I per aquells que encara no ho saben, us recordem que Peluts és el programa de la Societat Protectora d'Animals a Mataró, una entitat que s'ocupa dels gossos i gats rodamons a 35 municipis catalans. Aquí comença Peluts. He de llegir el sumari. A la primera part del programa, la presidenta de l'ESPAM, la Sílvia Serra, vindrà carregada amb un munt d'informació. Us parlarà de les noves campanyes d'adopcions de gat, del conveni de col·laboració de l'ESPAM amb una entitat alemanya per aconseguir adoptants en aquest país i de moltes altres coses. A la segona part us proposarem dues receptes boníssimes que el Marc Alegre de l'Horta Ecològica de la Tavella ens proposarà. I acabarem fent connexió amb la gatera del carrer Galícia de Mataró per presentar-vos la història de dos gats que estan esperant una nova oportunitat. Bé, doncs comencem el programa i primer de tot donem la benvinguda a la Sílvia Serra, presidenta de l'ESPAM, i al Marcelo Cabrera, que és cap sanitari de la mateixa entitat, que estan aquí amb nosaltres com cada més o menys cada 15 dies. Com esteu?
Molt bé.
Fantàstic, molt bé. Comencem aquí un nou programa de Peluts i dèiem a Sílvia i Marcelo que veniu carregats d'informació perquè teniu doncs, moltes idees avui per parlar amb els nostres oients. Em deia la Sílvia, ui, és que hem de parlar doncs, de les adopcions d'Alemanya, de campanyes de gat, bueno, també de, penso, de voluntaris que us estan ajudant per recaptar encara els diners d'aquell robatori que us van fer. Vull dir, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Si vols, comencem, si et sembla, Sílvia, per començar per alguna banda, doncs parlant d'aquesta nova campanya d'adopció de gats que proposeu. A veure, penso que se n'acaba una, comença una altra. A veure, posa'ns al dia per aquesta gent que tingui ganes d'adoptar gatets,
com ho ha de fer? Comencem parlant de gats.
Vinga, va, comencem parlant de gats i després continuarem amb gossos.
Parlarem de gats dels gats del refugi, però també parlarem de gats del carrer. Aleshores, començo pels gats del refugi, que tots sabeu que des del mes de desembre es va encetar una campanya de promoció de l'adopció, per la qual tots els gats, que tant adults com cadells, en lloc de valdre 100 euros l'adopció, costaven 50 euros.
Molt bé.
La campanya anava del desembre del 2011 fins al mes de principis d'abril. O sigui, tot aquest mes de març estem en campanya. Aleshores, s'acaba la campanya a finals de mes de març i juntament amb tota una reestructuració dels preus que nosaltres tenim de taxes dels moviments que fem d'adopcions, de renúncies, d'animals que són tornats als propietaris, doncs el que s'ha decidit és que per al moment s'acabarà la campanya i coincidint amb que començarà ja el mes d'abril, per desgràcia, sempre diem el mateix, no? Ara no tenim cadells, però per desgràcia a partir del mes d'abril comencen
a arribar cadells
que no paren fins al mes d'octubre, novembre. Aleshores, les adopcions dels cadellets seran al mateix preu que eren l'any passat, amb l'increment que hem posat aquest any, que si després vols parlaríem doncs
de per què s'ha augmentat el preu, oi?
Sí, una de les informacions que us volia dir és que aquest any 2012 doncs s'han augmentat els preus dels serveis, doncs entraria dins el preu estipulat, doncs que eren l'any passat eren 100 euros i aquest any seran 110 euros l'adopció d'un gatet.
D'un gatet. Estem parlant de fins a un any de vida?
No, normalment els cadellets considerem que és fins als 4, 6 mesos, dependrà també de la situació.
O sigui que si tu adoptes ara un animaló de 7, 8 mesos, ja valdria 50.
Entraria a la fase d'adult. Sí, conservaríem la campanya aquesta de 50 euros que fins ara hem tingut, la seguiríem tenint, i però només pels gats adults, perquè són els de més difícil adopció. Un cop arribat, depèn de l'entrada que tinguem de cadells, quan arribem a la temporada, doncs, suposo d'estiu, que és la temporada on te veus més si hi ha hagut més entrada o no de cadells de l'any, tornaríem a engegar la campanya i equipararíem els preus dels gats adults. Però ara per ara, com que veiem que la gent que s'acosta als centres d'acollida per adoptar un gat demanen gat cadell, i els adults amb prou feina se'ls volen mirar, costa molt donar un gat adult, el que donarem és preferència perquè ens adoptin els gats adults i els cadellets estaran una miqueta més alts.
Clar, d'aquesta manera intentes equilibrar doncs, aquestes adopcions,
sí,
no?
Sí, hi ha aquest desequilibri, no? Doncs, de l'adopció, la tendència del gat adult o del gat cadell.
També passa amb els gossos, això, Sílvia?
Sí, evidentment, també, la gent es baralla pels cadellets, sobretot si són cadells de raça o cadells bastant guapos, i els adults queden en segon terme. Mentre hi ha cadells, costa molt donar en adopció als adults. Per això l'esterilització per nosaltres és tan important. Si no entressin cadells, segurament hi haurien menys gossos a part del nombre, s'adoptarien els gossos adults. Aquesta seria la part que pertoca en el gat el gat, doncs, adoptable.
En els centres que té l'espam on hi ha gats, s'aplicaria el mateix preu, eh? Ja estem parlant, doncs, del ramat de Sant Boi,
no,
només a Mataró.
Estem parlant de Mataró. Aquesta campanya només es fa a Mataró.
O sigui, els preus que al refugi de Sant Boi, i al centre de Badalona...
I el centre de Badalona són diferents perquè estan regits per un reglament del Consell Comarcal del Barcelonès. I Sant Boi pràcticament no hi ha gats. Sí que hi ha una gatera, però pràcticament no hi ha gats. El fort dels gats està aquí a Mataró, i quan entra massivament els cadells de gats se'n queden alguns a Sant Boi, però gairebé tots venen a parar a Mataró. Tot i que a Sant Boi es poden adoptar, però és que els preus públics que hi han fixats formen
són
part
diferents
de l'Ajuntament. No té res a veure l'espam. Doncs resumim, la campanya s'acaba a final de mes, però segueixen a 50 euros preu fixe als gats adults, i els cadells tornaran a tenir el preu que tenien, doncs, fora de campanya, amb 10 euros més.
Ara, de moment, a nivell de cadellets, us han arribat?
N'entren res, molt poquets, molt,
molt
poquets.
Ara és època, Marcelo, de que comencin a néixer?
Ara comencen. Les últimes gates que hemos estado, a lo mejor, esterilizando a la calle, alguna venia preñada y alguna gata ya ha comenzado a parir. Lo que sí hay que tener en cuenta que si hay una gata que vive, por ejemplo, dentro de casa, esta gata sí puede tener celo durante todo el año, porque está afectada por, digamos, el celo está directamente relacionado a la cantidad de horas de luz que tiene el animal. Entonces, estos gatos pueden tener celos durante todo el año y son estos cachorros que nos encontramos en pleno invierno.
I, bueno, recordo que hi havia ara un cadellet rosset, moníssim, que es veia que era d'una casa. La de trucades que hi ha hagut per aquest cadell de gat.
Ah, sí? Per un cadell,
sí. En canvi, el mes de maig o juny, hi ha un munt de cadells. Sí. I
és contradictori, no?
Perquè n'hi ha molt pocs, ara,
sí,
de cadells.
Sí, ahora se pelean como si fuera un diamante i en pleno verano...
No hi ha ningú perquè hi ha cadells per tot arreu.
Claro.
Neixen cadells al carrer, a les cases neixen cadells de gat.
Sí,
hauria que congelar-los.
Sí, exacte.
Hi ha uns mesos que no n'hi ha de cadells de gat. I aleshores, amb el que afecta el gat de carrer, aquí sí que engeguem una novetat que hem de començar ja a difondre, però que, bueno, s'està preparant ja la campanya de comunicació. Degut a la situació econòmica en general i les retallades que ens veiem obligats a fer econòmiques, tant amb tot, eh? Vull dir, hem de prendre moltes mesures de restriccions amb tot el que afecta l'economia. No podem donar servei als gats de carrer. Perquè ningú ens els paga. O sigui,
els gats de carrer, fins ara, Sílvia, quan parlem de gats de carrer, expliquem una miqueta per aquesta gent, doncs, que potser no, quan parleu de gats de carrer es pensa que aneu alimentant els gats que us aneu grauant pels carrers o... una miqueta ubicar...
En tots els municipis, grans, petits, tothom, si es fixa, veuran que hi ha gats corrent pel carrer. Aquests són els gats ferèstecs, els gats que han nascut molts hi ha en el carrer, altres que han estat abandonats i s'han adaptat a aquesta vida. I darrere doncs, d'aquestes agrupacions o colònies de gats sempre hi ha algú que els alimenta. Aleshores, d'això en diem colònies de gats, que normalment van controlades doncs, per alimentadors, per persones, per ciutadans que voluntàriament doncs, cuiden d'aquests gats. Ancestralment, bueno, no tant ancestralment, vull dir, no fa masses anys, abans que hi haguessin els containers tan tancats i hermètics, sabem que els gats vivien molt de les deixalles, de les brosses, hi havia molta rata, molt de ratolí, i avui dia, doncs, amb les mesures més sanitàries que hi ha a les ciutats, ciutats més netes, doncs, tenen menys probabilitats de viure. Aleshores, les alimentadores són les que van repartint pinso i que cuiden d'ells, les vigilen, si estan malalts, si no estan malalts.
I les moltes... PAM... ajudava aquestes
alimentadores ja treuen de les seves butxaques els diners per mantenir els gats o portar-los a un veterinari. Però majoritàriament els ajuntaments fins ara se n'han preocupat molt del control d'aquestes colònies mitjançant subvencions o ajuts o convenis amb protectores o bé dotacions d'aliment o amb empreses privades que feien el control. Però amb les retallades pressupostàries que s'estan vivint a nivell d'administració, doncs el gat de carrer està quedant...
Ho té fotut.
Molt. Molt, uh-huh. molt. O sigui, els ajuntaments pràcticament no donen diners pel gat de carrer i el que ha estat fent durant molts anys la protectora d'animals de Mataró és finançar especialment les colònies de Mataró, quan pràcticament gairebé no se'ns han donat
només
dotacions
econòmiques. Només era en aquesta
econòmiques.
Localitat, només era Mataró, de totes les
Mataró,
altres on feu...
Mataró, però hi ha bastantes colònies a Mataró. Uh-huh. Hi ha molts alimentadors, però hi ha bastantes colònies. Mataró és gran. Aleshores, ens trobem en una situació doncs, que no podem seguir comprant l'aliment. Nosaltres dotàvem d'aliment a les alimentadores que necessitàvem, esterilitzàvem els gats, els capturàvem. Si hi havia algun gat malalt a les colònies, les alimentadores ens trucaven, uns els portàvem i els cuidàvem, els curàvem, els operàvem, el que fes falta ens quedàvem els cadells, però ha arribat un moment que haurem aquesta, ja dic, aquest any hem de prendre mesures molt i molt dràstiques i estem preparant una campanya de recerca de padrins de colònies de gats de Mataró.
Molt bé, perquè... o sigui, no tireu la tovallola, o sigui, encara teniu esperança de trobar alguna manera de finançar aquesta iniciativa.
Vull dir, estem fent una analítica de costos del que és l'entitat i en aquests moments doncs, hem de valorar totes les despeses on van a parar i evidentment no podrem prestar serveis si algú no ens ho finança, perquè és que va en perjudici de tot el servei que fem en els refugis. El gat de carrer, ja et dic, ens han retallat els ajuts que teníem i si ens els han retallat, nosaltres no tenim suficients diners per fer front. Aleshores, necessitarem ajut a finançament privat, persones, a mans dels gats de carrer...
Vols dir persones que a títol personal...
O empreses, pot haver alguna empresa, algun col·lectiu, alguna associació que digues, mira, jo al costat de l'escola hi ha una colònia de gats que volem que estigui ben cuidada, doncs, bueno, si té un cost de, no sé, de 600 euros al mes, doncs bueno, això és molt. Però bueno, l'aliment puja diners.
Sí, depèn. Vols
dir, 150 euros al mes, li tirem 150 euros al mes entre aliment, potser són 3 o 4 gats, i el manteniment veterinari que pot originar, no? Doncs potser, doncs mira, som el col·lectiu
de mestres,
i recollim dinerons cada mes i podem pagar-ho. Bueno, obrirem aquesta línia d'apadrinaments de gats de carrer. Qui estigui interessat a col·laborar amb aquest tipus de col·laboració, d'ajut, que es posi en contacte amb nosaltres a través del nostre mail, el que sempre tenim d'informació, que és el info@protectoramataró.org.
Perquè jo suposo que aquests, tu deies que aquests animalons doncs, que vosaltres ajudàveu perquè teníeu aquestes subvencions, pujava bastant, imagino, en la factura que vosaltres havíeu de pagar, i suposo que a més els serveis veterinaris, com ara el Marcelo i el seu equip, doncs dedicaven també hores...
Mira, només d'aliment estàvem pagant, bueno, i encara aquest mes hem comprat 1.400 euros al mes de pinso de gat pel carrer, el que estem repartint per les colònies. No es pot mantenir això, no es pot mantenir. Nosaltres hauríem de lograr tenir aquests
també
diners.
Els esterilitzàvem,
i després
no?
Hi ha els serveis veterinaris que no
claro,
comptem.
Que además de bueno, sempre nos dicen, bueno, que te traen... típico de traer a lo mejor 3 o 4 jaulas con, dice, bueno, estos gatos hay que esterilizarlos, pero una vez que los duermes, a lo mejor ves un gato que tiene un ojo mal y bueno, ya que el gato está dormido y tiene un ojo, no sé, perforado o un ojo infectado con una infección ya muy grave, aprovechas y se lo quitas, o tiene a lo mejor una herida en la piel, entonces hacemos todas las curas, no es solamente, además de la esterilización, es el bienestar del animal, ¿no? Y muchas veces traen animales en estados, bueno, ya a punto de morir. Entonces,
claro, porque la vida del gato de carré es futura.
Es muy dura, ¿eh? Lógicamente. Sí. El gato de calle tiene que estar fuerte para escapar en el momento que no puede correr o no tiene la vitalidad, la energía para huir. Es víctima o de un perro o de un coche o de lo que sea. Entonces, hay veces tenemos que tomar esta decisión, ¿no? Que decir, bueno, mira, este gato ya... No está en condiciones de volver, y ahí está la finalidad de la protectora, que es darle un final digno a estos animales, ¿no?
Clar, molta gent també deu pensar, home, però aquests animalons, vull dir, ja s'espavilaran per ells sols, com és que l'administració doncs donava fins i tot diners per mantenir aquests animals, oi?
Sí, perquè és un tema de salut pública, de control almenys i de sanitari. L'aliment depèn de la quantitat de colònies que hi hagin, però n'hi ha a Mataró, no sabria dir-te el número, però n'hi ha moltes, bé, i moltes que no tenim controlades nosaltres.
En tot cas...
Bueno, cobrim aquesta línia.
Cobrim aquesta línia.
És una cosa pionera.
Vinga,
no sé com funcionarà, però...
A veure, bueno, ja ens hem la crida.
Però és que si no, no les podrem atendre, les colònies.
Recordem el mail
info@protectoramataró.org.
Molt bé, a veure si algú doncs entra un grupet d'amics, entra un grup doncs de mestres, una escola que tingui
un
al costat, potser un esplai, doncs poder mantenir aquells animals doncs en bones condicions, sense que hagin de procrear, i bueno, i ben mantinguts, perquè l'espam doncs ara ja, malauradament, amb aquests temps que corren, no ens podem fer càrrec.
No. L'administració cada vegada donarà menys. Té prou problemes per
ell. Ai, com anem?
Estem, sí, la cosa
sí, la cosa està
delicada,
fotoneta.
Delicada, sí.
Però bé, tenim més temes per xerrar. Per exemple, tenim el tema d'unes adopcions que hem dit que esteu obrint un conveni de col·laboració amb Alemanya.
Sí, nosaltres tenim ja una mínima experiència amb les adopcions internacionals a Alemanya a través de la nostra companya Elena Manso.
Alguna vegada n'havíem parlat aquí,
sí,
en el Peluts,
de la protectora de Granollers, que a través d'ella doncs ja hi ha col·laboració, però molt puntual, d'algun gos puntual. Però nosaltres, paral·lelament a aquesta iniciativa d'ella, estem buscant contactes per enviar animals a Alemanya, on els gossos estan molt ben tractats. Ens interessaria també altres països, però bueno, sembla que no és tan fàcil. A Alemanya estan molt receptius amb les protectores espanyoles. I bé, n'hem trobat una.
Molt bé, saps el nom del...
Bé, sí, suposo que la pronunciaré.
Vinga, l'has de pronunciar en alemany, Sílvia?
No, no ho sé, mira. És Tierhilfe Odena. Tierhilfe, no sé.
Molt bé, jo tampoc. Jo tampoc. El Marcelo s'ho mira, potser sap pronunciar-ho.
No, tampoc.
Jo per mi diria que es diu Tierhilfe. Odena és d'Odena d'aquí, de Catalunya. Ells van començar la seva organització, sí, ajudant els gossos de la protectora d'Odena.
Ah, mira.
Sí, és curiós. I aleshores tenen ja algunes protectores de tot l'estat espanyol on ells ja col·laboren... portant gossos cap allà a través...
Clar, el tema que és, llavors, vosaltres seleccioneu els gossos o algú d'allà, una família, diu jo vull aquest, mirant la pàgina de la protectora, com funciona?
Ells et diuen quin perfil de gos és el que té més sortida en allà, gosset de mida mitjana, de mida petita, depèn quin tipus de raça no està massa sol·licitada, i tu el que has de fer és preparar unes fotos ben boniques amb tota l'explicació del seu comportament i les envies a ells, i ells les tenen penjades a la seva pàgina web. I les persones alemanes, doncs, si veuen algun gos que els agrada i és de la nostra protectora, ens avisaran i nosaltres els traslladem cap allà i fan l'adopció a ells.
Digamos, desde el punto de vista sanitario, tienen que ser animales sanos, y si el animal tiene algún problema médico, lo tienes que reflejar, le tienes que decir este animal tiene este tipo de enfermedad y bueno, y explicársela. ¿Eso qué implica la protectora? Implica, bueno, que estos animales tienen que estar vacunados contra la rabia, que nosotros...
Per sortir del país han d'estar vacunats amb la ràbia.
Para trasladarse dentro de la Unión Europea es necesario. Tienen que cruzar por Francia, generalmente van por tierra, entonces tienen que cruzar por Francia y necesitan la vacuna de la rabia, un pasaporte, y bueno, y una... Necesitan que le hagamos, bueno, las pruebas de dos enfermedades que son endémicas aquí, que es la Leishmania y la ehrlichia, una enfermedad por, bueno, transmitida por un mosquito y por garrapatas. Simplemente necesitan saber que estén libres o que no, o cuál es la situación.
Clar, perquè tot estigui en regla i que la gent, quan, quan tingui l'animal allà, doncs que tampoc tinguin cap, cap sorpresa, oi?
Sí.
I aquests són diners que directament ho paga la gent d'allà, d'Alemanya? O sigui, és una mena de conveni que també l'SPAM, sí, li costa a l'SPAM diners fer això?
Ens paguen les adopcions.
Molt bé,
sí,
molt bé.
No, no, hi ha un conveni, molt escrit, bé. I per les quals cada part doncs està d'acord amb les condicions i et paguen les analítiques, tot el cos veterinari, et paguen l'adopció.
Tant de bo que hi hagi sort,
de moment no ens hem estrenat,
de moment no. Bueno, quants animals teniu allà ara mateix anunciats?
Hi ha una trentena.
Molt
i
bé.
Hem posat un munt de podencos, que aquí són de difícil adopció, perquè n'hi ha molts, els podenquets, i en allà sembla que agraden el tipus galgo, podenco... O... Per això que potser el que ens agraden aquí, ells, per exemple, hi ha un tipus de gos, no sé si són els huskies, badí...
Sí, és cert, algun tipus husky, de gos... també los pequeñitos, tipo los chihuahuas... Estos...
No, no, però el husky sembla que ells no els agraden, no. Hi ha algun tipus de raça que...
Aquí no li agrada.
Que no siguin d'aquest estil.
Bueno, doncs escolta, si els
ah, no,
els agraden...
GPPs, sí, els GPPs.
Gossos potencialment perillosos.
GPPs, doncs, em sembla que els nòrdics tampoc, no sé el per què, no.
Serà el pastor alemán.
Els terriers, no, pastor alemán, no, pastor alemán...
No, justament, pastor alemán, no, era broma.
Ah, tenen els seus gustos, bueno, les seves, bueno. Cada qual...
Clar, escolta, seu. Mira, però benvinguda sigui si, si anem sumant
benvingut
una mica d'adopció.
Mira, si sale uno, que salga.
Home, la no, i tant,
la,
i tant.
La nostra, o sigui, el que ens proposem aquest any és promocionar molt l'adopció, tant de gats com de gos, i bé, baixar el número d'animals als centres d'acollida.
Clar,
i dedicar-nos molt a l'adopció.
Clar, imagino, Sílvia, que en èpoques de retallades, i per aquí vull enllaçar amb el següent tema, en èpoques de retallades és molt important doncs, poder-se mantenir i per això és important doncs, que les gosseres no estiguin tan plenes, no?
Que
els refugis no estiguin tan plens.
Penseu que fins ara el nostre principal... mitjà de financiació han sigut els ajuntaments. Si ells ho estan passant malament, nosaltres automàticament...
Directament.
Directament clar. Ho estem passant malament. Aleshores, el futur està molt insegur, molt incert.
Llavors, el futur podria passar una part
amb
del futur...
Amb els ajuts privats.
Per aquests ajuts privats, també sí. Per aquestes adopcions a Alemanya, i doncs, fins i tot també pot ser que molta gent del voltant de la protectora a vegades pugui ajudar, com per exemple
ens
voluntaris.
Ajuden, ens ajuden moltíssim
com, per exemple,
els voluntaris.
Molt.
I els padrins.
Sílvia, tu m'has parlat, i en Marcelo imagino que també coneix aquesta voluntària sòcia i padrina de la qual ara parlarem, i amb la qual també ara parlarem, que és la Maria Antònia Grau, ella des de fa temps...
Antonieta.
L'Antonieta, molt bé, jo per si de cas dic Maria Antònia Grau. I bé, ella sembla ser que s'ha agafat al peu de la lletra això d'aquesta d'ajuda a l'SPAM i s'ha posat allò, vinga, mans a l'obra i ha ajudat, ara ens explicarà de quina manera. Li donem la benvinguda. Hola, Maria Antònia, o Antonieta, què tal, com estàs?
Hola, molt bé,
estàs
estic.
Estàs bé, molt bé.
Cansada la jornada laboral, però contenta de parlar amb vosaltres i salutacions a tots, al Marcel, a la Sílvia, a tots els que treballem pels
Hola,
animals.
Hola, què tal, Antonieta?
Dèiem que ja sents, ja estaves, imagino, escoltant ara, que, bueno, són èpoques doncs, complicades, ja fa uns mesos que estem parlant d'això, i tots els ajuts, ja sigui fins i tot els voluntaris, doncs són molt benvinguts, més sabent, com ja deu saber, que vam estar aquí parant al Peluts, que també l'SPAM va patir un robatori, i sembla ser que tu has fet alguna acció doncs, que els ha ajudat una mica. Explica'ns de què ha tractat aquesta acció.
Bé, amb els meus alumnes, jo sempre, la meva manera d'educar doncs, és fer-los conscients de tot, de tots els problemes i dels, sobretot dels que no tenen res. De la natura, dels més necessitats, i evidentment, si parlo dels més necessitats, forçosament també he de parlar dels animals. Llavors, quan va haver el robatori, evidentment ells em coneixen molt, hi ha molt bona, hi ha respecte però molt bona comunicació, i llavors em van notar trista, i jo els hi vaig explicar doncs, tot el que havia passat, la importància d'ajudar, d'estar allà, no? De no deixar-nos vèncer, de que això afectava molt, feia molt de mal per dintre, però que ens havíem d'aixecar, havíem d'ajudar i havíem de demostrar tots plegats, per poc que fem, doncs el poc vol dir molt, que podem més el bé que el mal, no?
Uh-huh.
Bé, llavors doncs els hi vaig posar totes les adreces de la protectora, em vaig molestar també posar sense demanar permís a ningú, però vaig posar el compte corrent perquè era voluntari i per tant vaig remarcar-ho molt, que era un fet voluntari, però que qui volgués comentés a casa seva. I llavors, doncs, es va aixecar. T'explico tot com va anar, perquè va ser així,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Era una classe de reforç d'uns nens que els costa molt, no?, de tercer, i una nena al final de la classe, que és una nena molt sensible, doncs, ai senyor, em duia 4 centímetres a la mà, no?, allò que pel pat i per comprar-se 4 xutxes, i va, i em els posa a la mà, i dic que no, li vaig dir, no, Virginia, si no cal, dic, mira, tu parles a casa teva, i dic, perquè no aniré jo aquí amb els centímetres, i llavors ella, amb els ulls plorosos, em va dir, si us plau, que m'he sentit molt malament, que vull que ho donis, que ja te'n portaré més, però que, o que ja farem alguna cosa, bueno, i la vaig era tan commoguda, potser perquè jo també estava molt tocada, no?, i vaig dir, mira, saps què? Se m'acuta una cosa. Doncs qui vulgui que faci el sistema del compte, que està molt bé, dic, i bueno, doncs fem una cosa. Durant una setmana, doncs estarem aquí, doncs almenys amb els alumnes, doncs qui vulgui, voluntàriament jo ho diria per les classes, i mira, si porteu alguna cosa, ni mirem el que és, tot ho posarem en una bossa, això sí, posarem els noms perquè la protectora, clar, la Sílvia, doncs tingui les vostres signatures i nom perquè li fa gràcia.
Les tenim aquí davant, eh?
Les tinc aquí davant, eh?
I bueno, aquesta va ser la idea. Llavors vaig anar a esmorzar i també un matrimoni maquíssim, gaditans, pobrets, també amb molts problemes econòmics, els que tinc molta confiança. Ai, Maria Antònia, que mala cara que has, dic, és que estic tocada, tal i qual. I no vaig, només vaig dir el que havia passat, i ja veig que la Carol i el Juan buiden una bossa, un paquet de xutxes, van posar un forat allà i també de seguida pon un paper aquí. I els nanos, doncs mira, allò que compraven 4 xutxes, doncs el que quedava pel pote, per la protectora. I bueno, vam estar recollint, doncs sí, una setmanada o dia.
I quin va ser el resultat? Quan vau recollir, Antonieta?
Uns 200 euros.
Oh, sí,
sí. Eren cèntims, però ho vaig arrodonir i tot, res, uns 200 euros, potser una mica més, però posem uns 200 euros. Oh, i que et diré, doncs, imagina't, ai senyor, que portaran la canalla per comprar-se 4 xutxes, no?, a la cantina, i els meus alumnes, doncs, deuen ser un centenar, una cosa així, sí, entre ESO, són classes petites, el batxillerat humanístic també, el primer de batxillerat.
Molt bé, no?
O sigui, jo no vaig, o sigui, no, vaig posar-ho a la pissarra, això sí, perquè ho sabessin els professors. La veritat és que una professora se'n va mostrar tocada i una altra sé que va fer un donatiu. Els altres, bueno, aquelles coses que silenci. Però, en canvi, doncs, els meus alumnes, jo n'estic orgullosíssima.
Fantàstic. Bueno, Maria Antònia, imagino
no
que tu també ets una bona professora, eh?
No ho sé.
Perquè imagino que això que tu dius, que hi hagi bon rotllo, comunicació i el respecte,
sí,
és difícil d'aconseguir avui dia també l'educació, eh?
Nosaltres també estem orgullosíssims de tu i dels teus alumnes. Els diners van anar directament, la bosseta se la va quedar el Marcelo, que el tinc aquí al costat, amb un munt de monedes.
Sí, sí, realment.
Sí, moltes, sí, ja sí, ho sé, ja ho sé.
Va de feina que tu hi parà.
Us he de dir que aquí també hi ha la col·laboració dels meus papes,
també,
que són molt vellets, pobrets, i aquí sobre la taula em van ajudar a comptar amb una bosseta, bueno.
Fantàstic.
Vull dir que aquí vam col·laborar tots amb tot el carinyo.
Doncs Marcelo se'n va anar directament a l'empresa que li
subministra tots els
productes. Li subministra les eines de traumatologia perquè havia d'operar el gringo.
I què vas comprar
amb
això, Marcelo?
Sí, ho vaig veure al Facebook, ai senyor, ja us ho vaig posar, que sou grans.
A veure, digues.
Bueno, compramos diferents materials de trauma, però compramos unes cisallas para cortar hueso, unes tijeras especiales.
És que és caríssim, és molt car.
Cosa que, claro, és molt caro.
Que bé, que bé. Tot això els comunicaré, perquè ells se'm pregunten.
És que, va, Maria Antònia, et faré una carta amb una fotografia del gringo.
Ai, senyor,
arriba,
que estaran contents.
Sí.
Aquestes coses val més que 1.000 paraules, Sílvia.
Sí.
Pensa que jo també col·laboro amb la Fundació Mona, és clar, li parlo molt. Per exemple, el primer llibre que vam llegir aquest trimestre amb els nens de tercer d'ESO va ser Un estiu a Borneu. Doncs estan morts de ganes d'anar-hi.
Home,
de
jo també.
Vull dir que, bueno, que es fa tot el que es pot i més, no?
Molt bé. Maria Antònia, abans d'acabar, que hem d'anar acabant ja perquè hem de donar pas a una altra trucada,
sí,
però abans d'acabar em penso que tu li vols fer una pregunta al Marcelo, que fa dies, doncs, que,
sí,
que t'està fent ronron. Vinga,
sí,
aprofita,
sí,
ara.
Com està la bimba, pobreta?
Bé, està molt bé.
Està
molt
bé, la meva,
sí,
bimbeta.
Sí.
Explica, Marcelo, més o menys, qui és la bimba, perquè la gent que no ho sàpiga, què va
passar
amb la
bimba. La bimba fue una perra que se escapó en el robo.
Robatori, sí.
Exactamente, cuando hubo este robo, Ella fue una de las que se fugó, posiblemente la atropelló un coche o tuvo algún golpe muy fuerte y bueno, tuvo un problema también traumatológico, la rótula se le salió de su sitio, quedó fuera y bueno, para volver a meter la rótula en su sitio tuvimos que hacer una operación justamente de traumatología.
I te la van deixar les eines.
Sí. Bueno, en este momento nos dieron el material... sin pagar.
O sigui, que s'han portat molt bé.
Qui s'ha portat
bé? La empresa esta que hem comprat. O sea, nos hacía falta material para operar esta perrita y algún otro más y nos dejaron el material sin pagar. Y bueno, le dije, mira, cuando pueda te voy a pagar.
A mesura que hem anat rebent donatius, petitons o més grans, hem anat pagant. Anem pagant i ens sembla que encara... Bueno,
no, perquè queda
molt polit. Ella com està ara?
Y entonces bien, está en la jaula muy tranquilita, la verdad que se ha portado muy bien y de momento la recuperación está siendo muy bien y muy buena, muy tranquila.
L'Antonieta la va trobar, veritat?
Sí,
Antonieta, que va ser tu?
Jo vull donar des d'aquí gràcies a una persona, no és anònima perquè ha de dir el nom, perquè anàvem amb una colla de voluntaris, però els voluntaris van tirar amunt i jo la vaig veure saltar i anava coixeta. Llavors la vaig seguir, era molt difícil, va venir un senyor de cara, i mira, devia veure la cara tan feta pols, i vaig dir, sisplau, ajudi'm. I aquell és un senyor gran, andalús, li va posar la mà darrere al clatell i llavors jo la vaig poder lligar. Aquest senyor li vaig demanar, el vaig omplir de petons, li vaig demanar el nom, es diu Antonio López, des d'aquí és de Mataró, si ens sent, moltes gràcies, perquè segurament sense tots, però tampoc sense ell, no la tindríem. Vaig veure que anava coixeta, després ja va arribar el Quique, se la va endur, bueno, tot el procés, vaig anar-la a veure el diumenge, sabia que l'havien d'operar, però esclar, ja no
tenies
sabia.
Tenies aquesta, que jo he parlat fa una estona amb ella abans de començar el programa i em deia, vull saber com està la bimba. Doncs mira, veus, ara ja t'ha dit el Marcelo que està tranquil·la. Ara només cal trobar-hi una família, aquesta bimba, eh?
Sí, tant.
Jo
em vaig més a Calpiler, però de veritat que la vindré a veure de tant en tant perquè em va robar el cor, pobreta.
Molt bé. Doncs, Maria Antònia, moltes gràcies per la teva col·laboració i tant de bo molts voluntaris i molta gent segueixi aquestes iniciatives.
En són bastants, tenim molts amics. Eh? Si no fos per aquests amics,
I tots aquests nens també
són macos. Us he de dir que gràcies a tots.
Hauria que fer-les una visita con el gringo, quizás seria lo
suyo. Això ja seria brutal. Maria Antonieta, una visita als teus alumnes amb el gringo seria...
Estaríem contentíssims de veure el gringo, a veure si lleguem.
Ara està en una casa d'acollida.
Sí, és molt bueno, és un perro. Muy bueno. Pero bueno, mira, si lo podemos ligar y tú no tienes problema que entremos con un perro...
Un dia podem venir a l'escola o que vinguin els nois a l'escola, al refugi.
Estaria molt bé.
Ja lo parlarem.
Bueno, doncs moltes gràcies, a Antonieta. Una abraçada.
Gràcies a tots. Gràcies per la feina feta.
Adéu. Hasta luego.
Fem una petita pausa, una falca de i tornem de seguida. Vinga, fins ara.
De què vols parlar?
Si t'agraden els animals i vols tenir un amic per tota la vida, no t'ho pensis més i apropa't al centre del Barcelonès. Descobriràs tot un món on els gossos i els gats en són els protagonistes. Adopta, no t'ho pensis més.
Trobaràs el teu company fidel en el Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de Companyia del Barcelonès, en el camí del Xiprer sense número 1 a Badalona. I si vols més informació, entra a www.barcelonès.cat/atencioanimals.
L'entrevista.
Bé, doncs nosaltres, després d'aquest testimoni que hem tingut de la Maria Antònia Grau, de l'Antonieta, pels amics de l'SPAM, la veritat és que estem encantats d'haver sentit aquesta gent que es mou tant pels animals. I abans de passar al següent tema, la Sílvia voldria comunicar un tema que és bastant important d'informació per la gent que vingui a visitar a la gent en els refugis.
Sí.
I és que hem canviat de telèfons, veritat, Sílvia? Això és important.
És primícia, eh?
És primícia.
És el primer
mundial.
Lloc que t'ho comuniquem. Ens l'acaben d'instal·lar. Que canviem el número de telèfon. Val? A partir d'ara, abans teníem un 902, una línia 902. Traiem aquest 902 i ara tindrem una centraleta amb un número fixe, normal, de
Vinga.
Telefònica.
Doncs a veure si la gent va que ràpid agafi, a agafar un
sí,
bolígraf.
Sí, agafeu un boli, un llapis, el que sigui, i apunteu-vos-ho en els mòbils, que ara us passaré els nous telèfons que tindrem. És una centraleta, també.
Vinga, doncs sí, però ja està bé saber-ho, perquè així la gent ja afila prim, quan
sí.
truqui. Vinga.
Hi ha el telèfon que diem centraleta de l'Spam, que és on han de trucar les persones que vulguin contactar per qualsevol tema relacionat amb refugis, que és el 93-756-60-66. És molt fàcil, eh?
Molt bé.
93-756-60-66.
Facilet.
Molts sisos. Si hi ha algú que està interessat pel tema d'Escola d'Aina, que directament ja s'interessa...
Tema de formació.
O que vol fer una donació a la Fundació, que això també és un tema que haurem de parlar.
Ho parlarem.
Molt interessant, fer donacions a la Fundació. Que s'apuntin, apunteu-vos al telèfon. El 93-756-60-66-63-6254. No em despisteu.
No, si t'has despistat tu sola.
93-756-62-54.
Molt bé, perfecte. Molt bé. Aquests dos telèfons, però imagino, Sílvia, que els tindrem també a la pàgina web ben aviat, oi?
Sí, ara, bueno, Facebook, web,
això anirem,
però
és important saber-ho. Doncs, donats aquests telèfons, per qualsevol dubte, si no heu pogut agafar-los, podeu entrar ben aviat en els propers dies en el Facebook de la Protectora de Mataró, i allà ho trobareu, i si no, a la pàgina web, a www.protectoramataró.org.
A veure, estarem encara una setmana amb el 902, amb un missatge.
D'acord, o sigui, estaran funcionant paral·lelament durant uns
però
dies.
Però serà més fàcil localitzar-nos, la millora d'atenció telefònica crec que quedarà bastant
perfecte,
afectada.
O sigui,
millorarà.
Perfecte. Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, Marcelo i Sílvia, avui prepareu-vos perquè encetem tota una nova línia aquí en el Peluig, que jo us ho vam dir fa unes setmanetes quan parlàvem d'aquest conveni de col·laboració que està fent la Protectora d'Animals de Mataró, l'Spam, amb l'Horta Ecològica de la Tavella, que com sabeu hi ha un conveni en el qual l'Horta de la Tavella d'alguna manera dona, cedeix, participen quatre persones amb discapacitats, amb problemes de trastorn mental, amb risc d'exclusió social, si no m'equivoco, amb temes de la Protectora, i a canvi la Protectora està ajudant en la divulgació de la compra d'aquestes cistelles ecològiques. Una miqueta és això, oi? No, si
sí.
no vaig errada. Sí. Que vam estar amb el Jordi Llaurador, que de l'Horta de la Tavella, que ens va explicar aquesta iniciativa. Doncs ara, que encara continuem amb això de les cistelles, ara tenim el Marc Alegre, que ell és responsable de comunicació de la Tavella, que a part de ser responsable de comunicació, ens ha preparat dues receptes que podrem fer, dues o una, a veure, que podrem fer amb aquests productes ecològics que es poden comprar i que poden ajudar, a més, els animals de l'Spam. Donem la benvinguda al Marc Alegre. Hola, Marc, com estàs?
Què tal? Com estem, Dunia?
Doncs jo fantàstica, ja m'estic llepant els dits.
Els dits, responsable de comunicació i durant una estona un cuinetes.
Per això dic responsable de comunicació, però molt més, perquè estàs donant receptes.
Tot i que amb això del set i del sexe m'heu despistat una mica.
És que aquí, quan podem... No perdem el temps.
No sé si la Sílvia i el Marcelo tindran llapis i paper per prendre nota. En qualsevol cas, també a través de la web, aquestes receptes que volem comentar també les podreu trobar.
Vinga. Piensa que podem escuchar el programa luego en la pàgina web.
Por supuesto.
Tantes vegades com vulguem.
Exacte. O sigui que, de totes maneres, a qui vulgui fer-ho immediatament per sopar, avui tindrem aquesta recepta, que millor que fer-ho amb productes ecològics, veritat, Marc?
Doncs sí, evidentment que sí. De fet, des de que jo mateix em vaig convertir una mica en cistellaire, clar, a mi m'arribaven uns productes, jo vist sol, i tenia dubtes sobre com cuinar-los, i evidentment tota aquesta literatura que estem generant de receptes, i sobretot gràcies als amics, als cistellaires o als restaurants que estan col·laborant, estan permetent justament això, ampliar una mica l'oferta, el ventall de receptes amb fruita i verdura ecològica.
Sí, que no tot és truita de patata en aquest món, eh?
No tot és. Tot i que una cistella de patata i ceba bullida, o per fregir, també déu-n'hi-do, eh?
La truita de patata ecològica, suposo, no?
Veus que sempre acabem parlant de la truita de patata. Marc,
vinga, digue'ns. No, avui us he preparat dues de diferents... I, de fet, una d'elles és d'una cistellaire, que és l'Anna Cuscó, que és presidenta de la Fundació Fatiga, i, de fet, nosaltres teníem publicada una crema de carbassa, però va dir, mira, optarem per una crema una mica lleugera de carbassa i porro. Mm-hmm. I, per tant, nosaltres ens en fem ressò una mica d'aquesta recepta que l'amiga Anna doncs, ens va fer arribar. Carbassa i porro, més o menys tots tenim presents aquestes dues verdures.
Sí, molt faciletes.
Que, a més, són baixes totes dues en valor calòric, milloren el trànsit intestinal, faciliten la digestió i són font d'antioxidants. És a dir, que fantàstic. Un plat de meravella.
Un plat genial, genial. Escolta, com ho hem de fer? Com ho hem de preparar, això?
Fàcil, fàcil. A veure, senzillament tenir un porro gran o dos de mitjans i 400 grams de carbassa i les patates. Aquí també tindrem una patata mitjana per persona, més o menys. I llavors el que hem de fer és tallar tant la carbassa com el porro i la patata, intentant fent-ho en daus petits, perquè d'aquesta manera no allarguem la cocció, d'acord? I llavors, un cop ho tenim bullit, doncs afegim un bon raig d'oli verge, d'aquells de primera premsada, i triturem amb el túrmix o amb el que sigui, amb el suc del propi bullit. Vull dir que no és massa complicada, però el fet d'incorporar el porro a la carbassa, doncs sí que alleugera una mica la crema. I si la volem fer una mica més aiguosa, més sopa, doncs això, afegim una miqueta d'aigua, no?
Molt bé, el líquid és l'aigua tal qual, eh?
No. Correcte, hem de posar... sí.
I de quantitat d'aigua, quant en posem, Marc, més o menys?
És una mica en funció de si la volem més aiguada o no, però més o menys jo crec que mares, pares,
els aliments,
tot
gent
jove, sí, que cobreixi almenys els aliments.
Molt bé,
i fins i tot una mica de manera opcional podem afegir doncs, uns dauets de pa fregit.
Molt bé.
Això
per acabar-ho, no? D'acord, eh? Molt bé.
Clar, sí, home, després ja posem la decoració que cadascun vulgui, no? Aquesta és fàcil, però ara, de fet, són productes que estem incorporant en les cistelles.
I de temporada, eh?
De temporada,
les carbasses,
de temporada i de proximitat. I per tant, la carbassa i el porro són dues grans opcions.
Aquí el Marcelo i la Silvia ja estan aquí,
sí,
imaginant-se aquesta crema de carbassa i porro.
Esta noche la vamos a probar.
Esta noche la vamos a probar, fantàstic, Marcelo.
Molt bé. I la segona recepta quina és?
Vinga, hem començat amb una amb carbassa i amb porro. Un altre dels ingredients dels productes que de fet ara mateix tenim molt presents són els calçots.
Home, les calçotades. De fet, hauríem de fer algun dia una calçotada solidària pels animals de les PAM, eh, Silvi? Això és una idea.
Doncs vinga, avancem la iniciativa.
Molt bé, digues, Marc.
De fet, els calçots nosaltres... Bueno, ja hem parlat una mica de la Tavella, de la nostra finca situada a Cànoves i Samalús, però tenim una finca veïna a Santa Maria de Palautordera, també al Vallès Oriental, i justament en aquella finca vam plantar doncs, 600 quilos de calçots. No?
Vinga.
Sí, vam dir, mira, anem a tirar alt. I...
O si són quilos són molts, però hi ha gent que es menja molts calçots.
I evidentment, comences a menjar-ne i és un no parar.
Sí.
I el poc fred i les poques pluges van endarrerir una mica a l'inici de la temporada, però ara ja podem dir que estem de ple en la temporada de calçots.
Sí,
les cistelles estan tenint també molt bons resultats.
Clar, però què fem amb el calçot si no podem fer les brasses a casa? Què és el que planteges?
És el que ens deia la gent, què podem fer al marge de fer doncs, una calçotada com les que coneixem. Llavors, un restaurant amic, que és el restaurant Joan Urgellès, ens va suggerir un títol realment molt seductor. Diu així, esteu preparats o no?
Bé, aquí estem ja imaginant-nos el calçot, però no sé com encara.
Marcelo, el bolígrafo, sobretot, eh?
Sí, ja està preparado, aquí tengo.
Diu, calçots en tempura sobre un llit de trinxat de col amb botifarró, ceps i pernil ibèric, melmelada de tomàquet i caramel de Mòdena.
Això, els títols fan molt, eh? Jo que amb aquest títol ja m'ha seduït.
Sí. I tot ha de conjugar, perquè això no és un popurri que vas afegint.
Clar,
vull dir,
si pots fer poesia amb els títols dels plats, ja, Déu-n'hi-do. Escolta, això sembla com molt complicat, no?
Mira, la melmelada de tomàquet, qui la vulgui conèixer, que entri al web i la veurà. Però si no, mira, melmelada de tomàquet comprada, que tampoc no farà res de mal,
vinga,
no?
Això.
Llavors, els calçots, en primer lloc, evidentment necessiten una mica més de treball que no pas doncs, a la barbacoa. Els hem de pelar fins que quedi doncs, la capa blanca i els tallarem en dos o tres trossos, segons una mica les dimensions de cada calçot. Per tant, els pelem i seguidament els posem a escaldar en aigua bullint, 3 o 4 minuts, i els reservem.
Molt bé. Per tant,
ja tenim allà preparats
els calçots,
pelats, escaldats i bullits.
Molt bé.
D'altra banda, parlàvem d'aquest trinxat. Llavors, per fer el trinxat, bullim en la mateixa aigua dels calçots unes quantes fulles de col. D'acord? Primer
sí.
Cop. I a 5 minuts, a foc viu. Després les escorrim i les reservem.
Molt bé.
Per tant, tenim d'una banda els calçots
i la col.
I la col. Llavors, agafem una paella. Us en recordeu del botifarró que dèiem?
Sí, sí, sí. Que, sí, fet, com oblidar-ho?
Suggerim un botifarró de Burgos, però vaja, jo crec que en Joan Urgeller, si no és de Burgos, tampoc no...
Tampoc passarà
no
res, vinga.
Llavors, en aquesta paella saltem el desmigat del botifarró, és a dir, ho desmiguem i ho saltem juntament amb pernil ibèric i ceps.
Toma, molt bé, fantàstic.
Val? Botifarró, pernil ibèric i ceps, fins que queda una massa melosa i cremosa.
Uh-huh.
Per tant, tenim la col ja reservada, tenim doncs, aquest conjunt de botifarró més pernil ibèric i ceps, tenim també els calçots.
Sí.
Continuem amb la tempura. La tempura és senzillament aigua, farina i oli. Per fer la tempura, amb una espàtula doncs, ho anem removent.
Exacte.
De manera, sobretot, que no quedi cap grumoll. I rectifiquem una mica de sal i pebre al gust. Vull dir, fiquem el dit, ens agrada el gust, doncs... tira pelante, no?, que diuen. I llavors, un cop tenim la tempura feta, senzillament passem els calçots per aquesta farina i els introduïm després, doncs, a la fregidora o a la paella.
O a la paella. Correcte. Ah, molt bé. O sigui, tempura de calçots és això. Molt bé.
Sí, teníem la tempura,
I,
els hem ficat.
I després, paella. Per decorar-ho, com ho fem?
Llavors ja, sobretot que quedin durats i cruixents els calçots, amb paper absorbent doncs traiem una miqueta l'oli, la melmelada hem dit que en aquesta ocasió doncs optarem per una melmelada de tomata ja preparada, i llavors anem directament a emplatar, i llavors al plat fem un llit amb el trinxat, d'acord? El trinxat, que com sabia bé, els ceps, el pernil ibèric, el desmigat del botifarró i la col. Llavors a sobre hi afegim els calçots en tempura, i finalment decorem amb una miqueta de melmelada de tomata o fins i tot també caramel de Mòdena, que és ben bo.
Que és ben bo, fantàstic. Escolta, Marc, molt bé, ja tenim aquí dos plats perfectes, eh?
Perfecte.
En un moment. Home, aquest plat que tu dius, aquest segon, jo no el veig complicat. És més que res una miqueta laboriós pels ingredients, però no és gens complicat,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé. Escolta, Marc, i a més, teniu un concurs de receptes. Ens queden poquets minuts. Si em els pots comentar, aquest concurs de receptes per als amics de l'Spam i per a tots els altres que s'estan sentint ara, doncs que potser doncs, vulguin participar amb les seves receptes, no?
I evidentment que sí. En primer lloc, aquestes receptes, tal com havíem dit, doncs les trobaran doncs, al web de latavella.cat i, d'altra banda, al Facebook, al canal social del Facebook que té la Tavella, i de fet ja hem parlat més d'una vegada entre la Societat Protectora d'Animals de Mataró i la Tavella, ja ens coneixem també a través de les xarxes socials, doncs fa poc vam encetar un concurs de receptes i senzillament demanem doncs, als amics, als fans, als cistellaires, que proposin, que comparteixin doncs, alguna recepta i n'hem creat de quatre categories. Tres que són força conegudes i una mica més peliaguda. Mm-hmm. Parlant de Ràdio Peluts, mira, m'ha sortit peliaguda i tot. Llavors estaria, una és el bròquil, l'altra és la carbassa, la col i el fonoll.
Molt bé.
A l'Hinojo. Llavors, si alguna dels oients o dels seguidors de la Fundació de l'Spam té alguna recepta, doncs serà molt benvingut doncs, a la nostra pàgina del Facebook de la Tavella. Ràpidament doncs, trobarà el concurs de receptes i, senzillament, doncs, sense necessitat de fotografia, pot pujar
la recepta,
quatre línies d'aquesta recepta i entre tots els participants sortegem quatre àpats al restaurant Pachoca de Barcelona, que és una cuina doncs, de proximitat i força ecològica.
Molt bé. Doncs Marc, molt interessant. Avui hem trencat una miqueta el tòpic, eh, Sílvia? Que aquí normalment sempre parlem d'animals, però...
Sí, ara estava pensant.
Dius, mira, hem fet un canvi, no? Però també doncs, és molt interessant i que sobretot la gent sàpiga que fent-se doncs, fent-se de la Tavella i comprant doncs, aquestes cistelles a partir d'un codi descompte doncs, de l'Spam, doncs, podrà ajudar, a més, aquests animals de la protectora.
Sí,
la veritat.
Sí, molt bé.
Bueno, doncs, Marc, ho hem de deixar, que encara tenim una darrera connexió amb un refugi, en poc temps esperem tornar a parlar amb tu.
Fantàstic. Doncs un plaer i a reveure tots tres.
Una abraçada. Adéu. I Marcelo i Sílvia, si us sembla, la setmana passada no vam tenir temps de parlar amb el Joan que es troba a la gatera, i li vam prometre que a la setmana següent parlaríem de dos animals, no d'un, dic de dos. Així que doncs, tenim el Joan perquè ens expliqui el cas de dos gatets per acabar el programa doncs, que necessiten trobar família. Joan, com estàs? Hola.
Molt bé, Dúnia, molt bones.
Què tal? Que et vam prometre que trucaríem la setmana passada i no vam tenir temps, eh?
Sí, sí, avui estava pendent de res, pensava que tampoc et tindríem.
Sí, la veritat és que és veritat, anem una mica justos de nou. Però vinga, va, comencem pel primer. Vinga.
Avui us parlaré de dos gats. Passarem d'un extrem d'una edat a una altra.
Vinga, va.
Començaré, mira, per la Cali. La Cali és una gateta siamesa que ens va arribar... que tenia una fractura de cadera. Fins fa poc ha estat en una casa d'acollida i ara l'han portat al refugi perquè es troba molt millor d'aquesta fractura. A la vegada, esclar, és una gata bastant gran, té una que calculem uns 12 anys i, clar, no és el millor lloc del món la nostra gatera per aquesta gateta. O sigui, seria molt interessant que, doncs, que algú l'adoptés.
Dius que té 12 anys i físicament, més o menys per imaginar-vos-la, de quin color és, com... és un gat europeu...
A més, és d'un tamany petitonet, o sigui,
no,
una gata que no fa gaire bulto. A més a més... i la pobra està una mica feta un nyap, va patir un otomatoma en el passat, suposem, i té una orella com enquistada, com engargolada.
I es recuperarà per això?
Bueno, la no, això li quedarà. I
Joan,
la cadera, bueno, camina, Joan, ella salta, camina...
Joan,
no,
Joan,
Joan... Mira que tenim aquí el veterinari, Joan, que vol intervenir. Vinga, va, no, ràpidament,
no,
eh?
No,
de la cadera, bueno, ya está recuperada. Le ha quedado una cadera un poco con una cicatrización rara, pero está bien. Y la oreja también es una cicatrización antigua. Ya no se va a poner más recta la oreja, pero la gatita está bien y necesita una casa. Es una gata geriátrica, ya huele talla.
Entra dins de la campanya dels que ningú vol, Joan, per tant...
Correcte, sí, sí, entra la campanya 1 i a més té molt bon caràcter, és molt bona i és bastant sociable, amb els altres gats es porta bé i tot.
Vale,
quan... no és que se'ls estim i estigui tot el dia dormint amb ells, marca les distàncies, però no es porta malament.
Molt bé, i a més campanya 1, per la gent que no ho sàpiga, significa doncs, que les despeses i l'adopció és gratuïta, veritat?
Sí. Correcte. Sí.
Molt bé, molt bé. Vinga, va, que ens queda un minutet per parlar de l'altre gatet.
L'altre gatet és l'altre extrem d'edat. És una gateta de 4 mesos.
Mira, petitona.
I vull parlar d'ella perquè aviat perdrà l'oportunitat d'adopció. És una gata encara molt jove, la veritat és que és negreta i aviat tindrem les cadellades a petits. I aleshores era ja... doncs acaba de créixer la gatera. Aleshores seria molt interessant que si algú estigués interessat ja en un gatet jove, doncs vingués a adoptar-la.
Clar, clar. Com dius que es diu?
Es diu Ada, Amac.
Ada Amac, eh? Fada Ada en castellà. Correcte. Molt bé. I la primera gateta dius que es diu Cadi?
Cadi, de cadera.
Cadi de cadera.
Que original.
És que déu-n'hi-do. Escolta, i llavors l'Ada de caràcter com és, la petitona?
L'Ada és punyetera.
És punyetera.
Perquè va arribar molt agressiva. I és una gata molt activa, moltíssim, fins i tot per la seva edat. I té uns vampells que mossega bastant, però és una cosa que es pot provocar realment.
Sí.
Hi ha gent que això li tira enrere, això sí.
Mm-hmm. Però de totes maneres, algú que hagi tingut ja un gatet, imagino que, i que tingui ganes de tenir un altre, això no ha de ser tampoc... En 4 mesos és fàcil de reconduir-ho, veritat, Joan?
A veure, fàcil no, perquè és una conducta que suposem que mantindrà durant bastant de temps, però sí que és bastant controlable, o sigui, tenir tots a tots els peus i anar a poc a poc, ensenyar-li que ara controla aquesta força amb la que juga.
Molt bé. Joan, ho hem de deixar. Una abraçada i moltes gràcies per parlar-nos de l'Ada i de la Cadi.
Igualment, moltes
Vinga.
Gràcies.
Adéu, adéu. Si voleu saber més sobre l'Ada i la Cadi, entreu a www.protectoramataró.org. Adéu i fins la setmana vinent.